Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Avui estem molt, molt contents d'anunciar una nova col·lecció que Edicions 62 dedica a la filosofia. Edicions 62 és la nova col·lecció de lectures dedicades a la filosofia, ara en parlàvem, que neix amb un objectiu, demostrar que la filosofia és un terreny fèrtil d'idees i que sí, és a l'abast de tothom. La Blanca ens convida doncs, a pensar sobre els grans temes dels nostres temps i ho fa amb una primera publicació que tinc aquí al damunt de la taula, del filòsof alemany Habermas. I clar, per parlar d'aquesta nova col·lecció, i també, per què no, per filosofar una mica sobre algunes qüestions que ens remouen, és un plaer saludar aquesta hora aquí al matí a Ràdio Estel en Josep Ramoneda, periodista, filòsof i director juntament amb el Jaume Casals de La Blanca. Què tal, Josep? Com estàs?
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bon dia. Escolta, hem perdut una mica l'acostum de filosofar, creus, o no?
No, jo crec que la gent, conscient i inconscientment, sempre es fa algunes preguntes i, en el fons, el punt de partida de la filosofia és ser capaç de creure't qualsevol cosa, preguntar-te, vols dir, per què? I això, hi ha bastanta gent que ho fa. A més, una altra cosa és que després se sistematitzi més o menys per unes vies, diguem-ne, metodològiques més o menys reconegudes. Però vaja, per mi una de les gràcies que té la filosofia és que és un discurs bastant lliure, sense gaires límits, altre que les ganes de pensar.
Aquestes ganes de pensar.
I aquesta mena de cultura de la sospita, no? Ser sempre capaç de no donar una sentència per definitiva, de preguntar-te això vol dir realment això? O potser aquí darrere hi trobo una altra cosa, etc.
Perquè, Josep, reflexionar i filosofar són la mateixa cosa?
Segons com tu miris, sí, reflexionar podria ser una cosa una mica més, seria un primer registre. Filosofar seria anar un pas més enllà, no? Però bueno, tampoc l'important per mi és que la gent s'interrogui, que no doni mai res per fet, que darrere de les coses que li arriben i que a vegades semblen tan importants i tan definitives, bueno, i potser sí, però i si ens preguntem si això vol dir no sé què, i si ens preguntem si darrere d'això i això, etc., no? I per això és important, doncs, freqüentar o interessar-se per el pensament filosòfic i per això intentem posar una col·lecció a la disposició, una col·lecció blanca,
que està dedicada a la filosofia.
Sí, que a més el blanc és el color que conté tots els altres colors. Si superposem tots els colors, surt el blanc, diuen. Doncs.
D'aquí el nom?
D'aquí el nom, sí.
Clar, convenceu forts, amb l'alemany bueno, Habermas, que amb el títol Un nou canvi estructural en l'esfera pública i la política deliberativa.
Sí, jo crec que el Habermas és evident que si vol fer una col·lecció d'aquest tipus s'han d'alternar moltes coses, hi ha d'haver referents. La idea nostra és fonamentalment referents clàssics contemporanis, cosa que no vol dir que en algun moment no anem a un clàssic més allunyat. Referents clàssics contemporanis, filòsofs reconeguts, però també gent nova i gent que apunti camins i coses interessants, no? Però començar per un clàssic contemporani ens semblava que era una bona via. Es donava que Habermas acaba de fa poc de publicar aquest, que no vull pas dir que sigui el seu últim llibre, pobre, és molt gran, però no el vull pas matar, però sí que almenys és un text breu, que va acompanyat d'un parell de textos més, però el text central és un text breu, però que per mi té una certa cosa testamental. Habermas és una persona que no acostuma a ser fàcil de llegir, és més aviat hermètic i complicat per un que no sigui. En canvi, aquest llibre és molt clar.
És clar?
És molt clar. I en el fons, què és el que ens vol explicar?
Doncs, sí, què ens explica? Mira, ara que aprofitem, Josep.
Els seus temes, el seu tema central, que és el de la democràcia deliberativa, l'esfera pública i la deliberació, ens planteja els problemes que el nou sistema de comunicació, que no té res a veure amb els sistemes comunicacionals amb els que ha anat avançant la democràcia, el sistema digital, crea molts problemes, posa molt en qüestió aquesta democràcia deliberativa. I ho planteja molt clar, molt net i molt fàcil d'entendre. I, per tant, és una advertència. És com si ell volgués deixar com missatge aquesta advertència. Aneu amb compte que aquesta democràcia deliberativa entra en una fase d'un sistema comunicacional en què la formació de l'opinió no és tan evident com ens podia haver semblat fins ara.
Clar, ara sí parlem de digitalització, Josep, de mitjans i de filosofia, no podem passar per alt un dels debats que tenim sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, no?
Sí, això és...
I les implicacions que podrà tenir a la nostra vida. Volem aprofitar que et tenim a tu aquí a l'estudi per preguntar-te justament això, no?
És evident que la intel·ligència artificial és un salt que tothom és conscient de que fa una certa angoixa, de que fa un cert pànic, no?, que ens porta a un estadi que no sabem fins en quin punt ens desborda, no? La primera qüestió és no fem aquesta reacció de sempre, ve una cosa nova, ai. No, cada cosa quan ha arribat ha semblat que podia passar. Sòcrates, quan estava preocupat perquè pensava que l'escriptura dificultaria molt la formació de la gent, perquè la formació s'ha de fer amb la paraula, amb el llenguatge, parlant, diguem-ne. Imagina't, quan va arribar l'escriptura i després quan va arribar la impremta, després quan han arribat tantes altres grans salts tecnològics que el punt de partida primer és evident, qualsevol innovació tecnològica pot servir per lo millor i per lo pitjor. És a dir, la bomba atòmica pot il·luminar tot el planeta o pot destruir-lo. Però és que anem més banal, el gabinet. El ganivet pot servir per tallar el pa per matar el veí, diguem-ne. Per tant, no ens esbarem abans del compte, però siguem conscients.
Ai, 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 és normal, diu Josep.
Exacte, i no ens quedem només amb l'ai, ai, ai. Siguem conscients, siguem conscients que estem en una situació molt singular. Per dues coses, per la potència que pot arribar a tenir això i per l'acceleració en què s'està produint el canvi. Els canvis abans hi havia canvis d'aquests que duraven, que s'anaven consolidant amb desenes d'anys i fins i tot segles. Ara no. Ara, de cop, ens trobem una cosa que avui és diferent que ahir i demà serà diferent que avui. Clar, això és molt abrumador. I després són uns canvis que estan en mans d'uns molt reduïts, d'un número de persones molt reduïts, que és, no deixa de ser interessant i sospitós a la vegada que ara s'hagin preocupat de començar a fer unes certes reunions i convocar i insistir en què s'ha de regular tot això.
I avui en parlàvem, Josep.
Què volen dir amb què s'ha de regular tot això?
Què volen dir amb aquest missatge?
Volen dir que ho volen regular perquè no se'ls escapi de les mans? Clar. O volen dir que realment ens ho hem de prendre seriosament? Segur que ens ho hem de prendre seriosament. Aquesta és la qüestió principal. I segur que hem de ser conscients de que això pot arribar molt més enllà del que ens podríem imaginar. Jo no vull arribar a l'extrem dels que hi ha. Avui mateix hi havia alguna veu que estava dient que això acabarà amb la condició humana.
Sí, ells mateixos.
Sí. Juguen a espantar, el qual és sospitós. Però, en tot cas, és un avenç tecnològic molt, molt considerable. Per les seves dimensions s'ha d'estar molt al cas, no s'ha de perdre el punt de vista crític i en alguns moments s'haurà de veure el que s'ha de fer i que hauria de ser abans de que ja no sigui possible fer res. Perquè la cosa ja ens domini d'una manera total, no? És molt complicat, com tot el que pobla l'univers de les xarxes, que ofereix grans potencialitats, però també grans problemes. No?
Perquè tu creus, Josep, que d'alguna manera la tecnologia ens minva la capacitat de reflexionar o de filosofar?
Depèn de com... Si ens deixem posseir per ella, ben segur que sí. Sí, clar, quan diuen, ara amb la intel·ligència artificial doncs ja ens escriuran les coses per nosaltres. Bueno, doncs llavors això és una claudicació. És dir, això vol dir que renunciem a les qüestions essencials de la nostra condició, una de les quals és expressar-se, no? Si renunciem a expressar-nos, si deleguem l'expressió amb un artifici, què queda? Bueno, doncs sí, hi ha molts problemes i moltes interrogants sobre aquesta qüestió.
Mira, tornem d'aquesta intel·ligència artificial al món real, a la Blanca.
La Blanca.
Teniu pensat a publicar 4 títols cada any, no? De filòsofs.
Sí, més o menys.
Tu deies, tant catalans com internacionals, sí, clàssics, contemporanis.
Sí.
Però això sí, amb un ritme tranquil, anireu fent.
Hi ha una certa tradició, 62, del pensament filosòfic, és a dir, per exemple, la col·lecció Textos Filosòfics, que té traduïts al català els 100 grans clàssics de la filosofia, i una cosa bastant inèdita en una llengua de les dimensions de la nostra, que vam iniciar a l'AIA als anys 70 en Pere Lluís Font, en Pep Calsamilla i jo mateix. Quan l'AIA va tancar, se la va quedar 62, i 62 l'ha mantingut, i hi ha 100 títols, i per tant això, hi ha les grans obres de la literatura i del pensament universal, que va publicar 62. Molts pensadors catalans han estat publicats per 62, en Xavier Robert de Ventós, per posar un exemple d'una persona que aquest any el tenim present, que se'ns en va anar fa no gaire. Per tant, hi ha una tradició a la casa. Aquí, això, el que s'intenta és buscar vies d'anar creant per un cantó referències i per altre cantó donant espai a gent que desenvolupi un pensament propi, no?
Per exemple, de casa nostra, ara qui destacaries?
Bueno, això ho hem d'anar... De moment no hi ha més que un projecte amb autors d'aquí, que és fer un llibre per l'any que ve, que se'n dirà Per què pensar, que serà un llibre col·lectiu, que firmarem 6 persones segurament, entre els quals hi haurà el Jaume i jo, però també hi haurà la Fina Virolés, i també hi haurà la Xita Robert, i 5 o 6 autors anirem acabant de tancar amb la idea aquesta, no?
I Jaume, per què pensar?
Per què pensar?
Josep, perdona. Doncs,
perquè si no aprofitem una de les qualitats que ens distingeix de la resta de sers vivents, que és la capacitat de raonar, i si la nostra característica és això, aquesta paraula, que només existeix en català i almenys de les llengües llatines, i que em sembla molt interessant, que és la paraula enraonar, és a dir, raonar compartidament, doncs si no aprofitem això, què hem de fer?
La Blanca també neix, Josep, també per arribar a tothom, ara ho dèiem, no? Perquè la filosofia està a l'abast de tothom, sobretot del públic més jove.
Sí, esclar, sobretot no tot, hi ha coses que són il·legibles per fatigoses, n'hi ha d'altres que són il·legibles per raons tècniques, i n'hi ha d'altres que poden no ser interessants ni motivadores, però sí que hi ha textos filosòfics que són molt assequibles i que poden ser molt estimulants, no?
Gòrgies, Protàgores, Crítias eren alguns dels sofistes més importants. Eren els il·lustrats, els educadors de l'època. Com ara ho som els vostres professors, mal pagats, això sí. No, a mi no em fa riure, no. Si com més preparat estàs, menys oportunitats tens. Si trobes feina, amb sort, està mal pagada, i si no en trobes, et veus obligat a abandonar el país.
Així què? Tu no defenses que estudiem?
No, evidentment que sí, però ho defenso en relació a tenir interès per les coses, a tenir curiositat per saber, pel coneixement en si mateix. Interès per l'estudi, sí, però no perquè estigui fixat en un temari. Mireu, Aristòtil deia que el millor saber és el que no serveix per res. És a dir, saber per saber, no per obtenir res a canvi.
Això que estem escoltant és un fragment de la sèrie Merlí. Tu l'has vist, Josep, la sèrie Merlí? La vas seguir?
Algunes parts, sí.
Algunes parts, no? Vosaltres...
És bastant raonable tot el que ha dit.
Home, tot té molt sentit, no? Clar, deia això de que amb la Blanca voleu arribar al gran públic, voleu fer obrir aquesta via i aquest canal.
Jo l'únic que discreparia és que no serveixi per res, segons el que s'entengui per servir.
Això és bona.
Sí, per mi és molt útil. Per exemple, per passar-m'ho bé la vida. Sí. però entenc que hi ha qui pugui pensar que no serveix per res.
No, i explica'ns això. Si tu dius que la filosofia et permet a tu ser més feliç, no? Ah,
sí,
i per passar-t'ho
sí,
millor.
Sí, però i és una de les coses positives, però se'n poden trobar moltes altres. La filosofia ha ajudat a entendre i a pensar en moltes coses de la humanitat. No? És a dir, servir serveix. El que passa és que jo crec que no ha de ser obsessivament buscar com fer-la servir. El que s'ha de fer és deixar-se seduir una mica per ella i llavors jo crec que serveix descreix, serveix immediatament.
Però creus que per arribar, diguéssim, al públic més jove, perquè jo me'n recordo, Josep, quan vaig estudiar filosofia, que t'havia d'atrapar, no? Abans en parlàvem aquí al programa, que dèiem que havies de tenir un bon professor perquè aquest canal s'obrís, no?
Home, és molt important tenir un bon professor en filosofia, amb tot, eh? Les coses que recordes a la vida és els bons professors que has tingut, que tampoc n'has tingut tant, segur. Vull dir que això és molt important, no, independentment de la filosofia o no. Però sí, la filosofia tampoc n'hem de fer més del que toca, diguem-ne, però que tenir la disponibilitat de materials de filosofia per qui s'hi vulgui acostar, a mi em sembla que és molt interessant, sobretot això, per el que he dit des del començament, per mantenir una mirada pròpia, per no deixar-te entabanar fàcilment, per adquirir aquest hàbit de posar la pregunta per davant, per adquirir aquest hàbit de no donar mai res per definitiu. Aquestes coses que a mi em sembla que són importants col·lectivament i individualment.
Sí, Josep, però a mi a vegades tinc la percepció, no sé com ho veus tu, que fomentem poc aquest pensament crític.
Això sí, bueno, això en bona part forma part del nou sistema, dels canvis en el sistema comunicacional. És evident que estem en un sistema comunicacional en tendència creixent al blanc i negre, als meus i als altres, el que m'agrada i el que no m'agrada. Els matisos no són fàcils. Els matisos no són fàcils en el món digital, on tot és creació de grupets, de comunitats, de gent que es barreja entre ells, però que no, que costa molt crear això, espais compartits, no? Espais de deliberació amb intervencions de tot tipus. Costa molt. És una cultura una mica allunyada de la cultura aquesta de l'enraonar. És molt diferent de l'enraonar com diria jo, el sobreactuar tan típic de les xarxes, no? La sobreactuació, que és algo permanent a les xarxes. Què veiem a les xarxes? Gent sobreactuant. Això sí que no és la millor manera d'avançar en el pensar. Tot el contrari.
I què hauria de passar, Josep, per revertir aquesta situació?
Ah, ui, això sí, si ho sapigués, doncs, no sé, dubto que ningú t'ho pugui dir d'una manera categòrica, el que ha de pensar, el que ha de passar és que ho pensem, el que ha de passar és que no ho donem per estar aquí. Ah, mira, això ja està, ja és bo, fantàstic, sí. Tots contents i ens hi apuntem. No, posem preguntes, posem interrogants i pressionem allà on s'hagi de pressionar i no ens deixem enredar per determinades mentides. Ara tot això, sempre anem a parar allà mateix. Hi ha unes relacions de poder cada vegada més decantades, cada vegada més poder en mans de menys gent, que independentment de la filosofia, a tots els àmbits de la vida, és un problema, i que és un problema que s'ha d'afrontar i que és un problema en el que ens hi juguem, entre altres coses, la democràcia tal com l'hem entesa. No? Però això és un altre problema.
Josep, no tenim gaire temps per més, estaríem amb tu. Un altre dia et convidarem, si et sembla bé, però la primera entrega de La Blanca és amb Habermas, amb un nou canvi estructural en l'esfera pública i la política deliberativa. El proper mes crec que ja teniu, que és La Nostàlgia.
Després
no?
Ve la Nostàlgia és un, bueno, és un text... Molt simpàtic, diria jo, molt fàcil de generar empatia i em sembla que és important, i perquè la Bàrbara Cassenga, a més, és una persona molt interessant que estarà aquí, a més, el mes de setembre. Sí.
Doncs escolta, us seguirem molt a sobre, amb totes aquestes entregues. Moltíssimes gràcies a en Josep Ramoneda, que avui ha vingut aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel a presentar-nos aquesta aquesta meravella, la Blanca, que dius que seran això, seran uns 6 llibres...
4 o 5.
A l'any. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Aquest senyor tenia taranges en observació i un bon dia va llegir que el temps és relatiu. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu.
Ràdio Estel.